feia el flash aquell amb fum.
Tens quadros.
Al Far West, sí. Tinc bodegons que em pintaven durant setmanes. Bueno, la qüestió, que jo tenia el cabell tipus Ferran Capdevila, sempre li dic a ell.
Sí, sí, sí.
Hi ha pelos locos total.
Tens una fotografia?
Sí, tinc, però he de portar-la perquè al mòbil no tinc. I tinc vídeos, ja un dia que me'n recordi ja us portaré de tot.
Va, escolta'm, per participar-hi.
Va, la pregunta és aquesta, alguna vegada s'ha arriscat amb el pentinat i, no sé, has quedat content o no, o què has fet, o què se t'ha acudit? Doncs respostes, si us plau, per participar en la cistella que bravo en el dia de Bob Marley, al 663-99-30-62, el telèfon habitual, 663-99-30-62, i juguem.
Ho deies avui, Dia Mundial de Bob Marley, i jo et deia micròfon tancat, home, és que és un dels meus artistes preferits, Bob Marley, i una de les que més m'agrada, és Redemption Song.
Radio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sandwich. Glòria Gómez, professora associada a la Facultat de les Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
5 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, avui a la nostra secció sobre alimentació i esport volem posar la mirada també en la canalla, perquè la infància i l'adolescència és un temps molt propici per practicar exercici físic, però cal tenir cura d'allò que es menja i de com es menja. Tot per poder ajudar la canalla, perquè no, que està desenvolupant el seu cos. Cal una alimentació saludable, equilibrada, variada, basada en aliments frescos de temporada, per suposat, però també ajustada a l'edat de l'infant que practica esport per aportar l'energia i els nutrients necessaris. Aprofundirem en tot plegat avui de la mà de Glòria Gómez. Ella, com escoltàveu, és professora associada de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. A més, és llicenciada en Biologia, diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i doctora per la mateixa universitat. Glòria, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies. Bon dia.
Glòria, com influeix l'alimentació en el rendiment esportiu dels nens i dels adolescents? És a dir, fins a quin punt l'alimentació és important pel que fa al rendiment esportiu?
Doncs l'alimentació, de fet, és molt important per la salut. Per tant, el primer que hem de buscar en els infants i en els adolescents és que estiguin saludables i, per tant, hem de vetllar molt perquè aquesta alimentació ens asseguri això. O sigui, això, com vosaltres heu dit, no? Equilibrada i variada. Però, a més, si el que volem és que rendeixin en esport, no? Que facin activitat física en salut, no? I amb, i amb certes garanties, doncs, bé, hem de buscar encara més que aquesta alimentació sigui variada i sigui saludable i equilibrada.
Sí, parlem sobre la importància d'una alimentació equilibrada i variada, que estem parlant ara mateix en els esportistes joves. Suposo que és bàsic planificar una dieta, no?
Bé, el que és bàsic, sí, és bàsic planificar la dieta, és bàsic planificar, més aviat jo diria, l'alimentació dels infants, no? Potser estaria bé de fugir de la paraula dieta, no? Que ens sembla que és com algo que hem de fer un esforç, no? I que és restrictiu i hauríem de buscar més aviat el trobar aquella alimentació saludable que també aporta plaer. I sí, és important planificar-la i pensar en els diferents moments d'aquesta alimentació, no? És a dir, en el que fem en el dia a dia entre setmana, en el que fem abans de que l'infant faci esport, durant, no? I després. És a dir, sí, cal pensar-hi.
Per tant, quins són els factors claus que cal considerar per planificar aquesta, per no dir-li dieta, aquesta alimentació més saludable?
Bé, doncs, com he dit, hauríem de, en termes de generals, hauríem de pensar que l'alimentació ha de ser saludable i ha de tenir tots aquells factors, no?, que es recomanen perquè una alimentació sigui saludable. Si comencem, doncs, pels àpats principals, hauríem de buscar que aquests àpats tinguin tots els grups d'aliments que es recomana, no? Una part important de verdures, siguin crues o cuites, que hi hagi també una part que siguin els farinacis o també tubercles, no? Aquells aliments que ens aporten els glúcids o hidrats de carboni, i que hi hagi també una part de l'àpat que porti carni, no? Que habitualment són la millor font de proteïna que podem esperar. Per tant, hem de vetllar sempre perquè els àpats principals dels infants tinguin aquests tres components i cada postres habitualment hi hagi fruita.
Perquè cada esport tindria les seves particularitats pel que fa a l'alimentació?
Sí, de fet, sobretot en adults, l'alimentació s'adapta a la pràctica esportiva. Val? En adults això és jo diria que és molt important i, de fet, molt més. Sobretot si el que busques és rendiment, no? El que busques és competició. Jo crec que en els infants, personalment penso que, si bé està clar que, no, que els posem a competir, no? I que tots sovint, no? Dels que practiquen un esport, doncs després al cap de setmana se'n van a competir, més aviat el que hem de buscar és salut, no? I també crec que ja fora dels aspectes nutritius, el que hem de buscar és que aprenguin els valors de l'esport, no? Que això després es pot aplicar a la vida i crec que no, penso que ens hem de focalitzar més aquí, no? Si és cert que cada esport, doncs, tindrà particularitats pel que fa a l'alimentació, però crec que en els infants no ens hem de fixar tant en això, sinó que ens hem de fixar en que la seva alimentació sigui saludable.
Sigui com sigui, influeix alguna cosa més, com per exemple l'època de l'any? És a dir, entenc que no és el mateix fer esport ara al febrer que al juliol. i, per tant, l'alimentació també ha de canviar en aquest sentit?
Clar, la diferència més important és la temperatura, tot i que ara no hi ha tanta calma, sembla com el mes de maig.
Ara varia
no?
poc,
sí,
però vaja.
No tenim clar quina època de l'any estem. Però sí està clar que l'estiu fa molta més calor que no passa l'hivern, no? I la diferència de la calor la trobem en el que ens hem d'hidratar, és a dir, que la hidratació és el punt clau, no? Uh-huh. És a dir, que a l'estiu doncs, s'ha de vetllar molt més perquè els infants estiguin ben hidratats, que beguin, no? I jo fins i tot diria que si realment està fent molta calor, doncs potser no s'hauria de practicar esport i buscar aquelles hores del dia que no fa tanta calor, perquè pot arribar a ser perillós si ens deshidratem. I hem de pensar que és fàcil deshidratar-nos perquè el nostre cos... més que cap altra cosa és aigua, és a dir, un 60% i en els infants més, fins i tot un 70% del cos és aigua, i aquesta aigua la necessitem tota, és a dir, no tenim un reservori d'aigua. Val? Per tant, quan comencem a perdre aigua ja estem perdent aquella aigua que realment necessitem. Uh-huh. Quan ens deshidratem pel que fa a l'esport, disminueix el rendiment esportiu, és a dir, un esportista doncs, ha de vetllar per estar hidratat per no disminuir el seu rendiment. Però clar, és que a partir de percentatges ja molt baixos, és a dir, un 5% o fins i tot menys, bueno, és que la nostra vida comença a estar en risc, no? Per tant, la hidratació és molt important per rendir, és important, uh-huh. però és que és important perquè posem la nostra vida en risc quan ens deshidratem molt.
T'ho preguntava tot en positiu, ara que em deies això, deixa'm preguntar-te una mica en negatiu.
Sí.
Una mala alimentació comporta riscos, i si és així, quins?
Una mala alimentació comporta riscos, efectivament, i riscos de dèficits nutricionals, és a dir, podem fer d'entrada el dèficit energètic, no? Podem estar ingerint menys energia de la que nosaltres necessitem, i quan fem esport està clar que la despesa energètica és més elevada, no? Perquè la nostra musculatura gasta molta energia. Per tant, el que hem de fer és vetllar perquè la nostra ingesta energètica, no? s'adecui a la despesa que estem fent. Pel que fa a la proteïna, doncs, també, no cal augmentar-la molt, perquè realment, habitualment, ingerim més proteïna de la que necessitem, no? Uh-huh. Per tant, sí que és cert que augmenta una miqueta la necessitat de proteïna, però tampoc és un gran problema perquè n'estem menjant més del compte. I llavors, l'altre dèficit són els dèficits de micronutrients, és a dir, que serien de vitamines i minerals, que aquests, clar, també podem, si fem una mala alimentació, tenim un elevat risc de fer algun dèficit d'aquests.
Clar. El que sí que trobem avui en dia gairebé tot arreu, sobretot als supermercats, són els aliments processats, com saps. S'han d'evitar a tota costa o no són tan dolents com sembla?
Els aliments processats. Bé, doncs, la recomanació, en termes generals, ja no per quan fem esports i no pel dia a dia sempre, és que cal evitar els aliments processats. Es troben, no?, dins del quan classifiquem els aliments, no?, en grups, no?, doncs els posem en el grup dels de consum ocasional. Uh-huh. És a dir, d'aquells que hauríem de menjar de tant en tant, no?, que la freqüència seria màxim un cop a la setmana. Aleshores, aquests aliments processats, la pega o el problema que tindria, d'entrada és que acostumen a tenir molta sal o molt sucre, depèn de si estem parlant d'aliments dolços o salats, però en qualsevol cas acostumen a tenir molt d'una cosa o de l'altra, o fins i tot de les dues, val? Perquè la brioixeria té molta sal i molt sucre, és a dir, que té de tot. I a més, els greixos amb els que estan fets habitualment no són de qualitat. Per tant, bé, és que tenen tants inconvenients que sí, la recomanació és consumir-los de manera ocasional, és a dir, màxim un cop a la setmana.
Jo crec que m'acabes de validar un dels mites que més tenim comúment, que és sobre els aliments processats. Anem cap a un altre dels mites.
Sí.
Els carbohidrats.
Ah, sí, els carbohidrats.
Molt importants a l'hora de fer esport.
Home, sí, perquè els carbohidrats són la nostra font d'energia. Ho són sempre, no? Podem obtenir energia també dels lípids o també de les proteïnes. Però el múscul... és un teixit que és força particular. Com he dit, gasta molta energia al múscul, uh-huh. no? Perquè en tenim molt. Preferentment, el múscul utilitza lípids, és a dir, ell, per preferència, utilitza greixos. Però el que passa és que quan nosaltres ens posem a fer esport o activitat física, a mesura que anem augmentant la intensitat d'aquesta activitat, els lípids no és possible fer-los servir. És a dir, el múscul no pot fer servir lípids i comença a cremar hidrats de carboni. I l'altra, diguem, l'altra característica que tenen els hidrats de carboni és que així com de lípids tenim un reservori molt gran, és a dir, podíem estar molt temps diguem, consumint, no?, obtenint energia dels lípids, el reservori que tenim d'hidrats de carboni ens dura molt poc. I això vol dir que els hem d'anar consumint molt sovint.
Val. Sí, les nostres criatures fan esport. Ara anirem al moment tot just abans, durant i després d'aquesta pràctica esportiva. Però abans de tot plegat, ens ho deia abans la Glòria Gómez, professora associada de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, amb qui estem parlant avui en aquesta secció, la importància de la hidratació. Sempre ha de passar per l'aigua? O si practiquem esport, allò de les begudes isotòniques, per exemple, ens van bé?
En els infants es recomana que sempre sigui aigua.
Vale.
Sempre. I llavors podem... Primer parlem de l'aigua, de quan i com, no? Els infants haurien de poder beure aigua sempre, és a dir, tenir-la sempre a l'abast, de manera que quan ells tinguin la sensació de set puguin beure. Hauríem de procurar que arribessin al moment de fer l'activitat física o l'activitat esportiva ben hidratats, és a dir, que abans, no?, el temps que hi ha hagut abans, hagin tingut accés a l'aigua i hagin pogut anar bevent sempre que han tingut set. Mentre estan fent la pràctica d'uns al mateix, és a dir, és millor que vagin bevent petits glops sempre que ells ho necessitin i no que pues, el monitor, la persona encarregada, vagi dient, doncs ara heu de beure, no?, i beguin quantitats molt grans d'aigua perquè ja arriben i tenen molta set. I un cop acaben, doncs el mateix, han de tornar a beure aigua perquè per bé que hagin arribat potser en bones condicions d'hidratació i hagin estat consumint aigua durant l'activitat, segur que s'han deshidratat i han de reposar aquesta aigua. Per tant, han de tenir sempre aigua a l'abast en tot moment, abans, durant i després de l'activitat esportiva. Pel que fa a les begudes isotòniques, tenen una composició de sucres i sodi en una proporció adequada, no?, per poder hidratar i aportar els minerals, però en els infants, primer, que els estem habituant a un gust dolç, que no és el que volem, no?, de manera que ells tindran un... O sigui, el que estem fent és educar-los en el gust dolç i després voldran beure altres coses dolces, no?, per tant, és molt millor que sigui aigua, no begudes isotòniques, perquè les posaríem en el paquet de les begudes ensucrades, que aleshores ja són aliments processats.
Va.
Per tant, ja estan dins del que dèiem abans. I l'altre aspecte que cal tenir en compte de les begudes isotòniques és que tenen àcid, i aleshores entre el sucre que porten i l'àcid que tenen el que fan és malmetre l'esmalt dental i augmenten el risc de càries. Per això pels infants no es recomanen aquestes begudes i es recomana que beguin aigua.
Hi ha un altre mite que vull que em desmuntis, Glòria, perquè jo era d'aquests, i he sentit sempre o raons molt positives o raons molt negatives, i una al final no acaba de saber si és cert o no és cert.
Això passa amb els temes d'alimentació, que la gent diu, no s'aclaren,
mites sempre. Un suc de fruita és bo o és dolent?
Sí,
ho dic que... perquè jo sempre havia escoltat que era bo. De cop un dia em van dir, no, però un suc diari és molt dolent, perquè llavors el que t'estàs empassant és tot el sucre a la fruita. I al final un no sap.
Sí, això és com les sardines d'abans. Jo sempre dic que al meu avi li van dir que sardines no, perquè tenia colesterol, després de cop i volta li van dir, i ell deia això, és que no, ara no sé si de menjar sardines o no. I ara ens està passant una mica amb els sucs de fruita, ens està passant el mateix. Doncs els sucs de fruita, durant molt temps, si eren naturals, no?, d'aquests que ens fèiem a casa, el suc de taronja, no?, es deia, que era com una peça de fruita, no? I durant molts anys, no?, jo que fa molts anys que em dedico a la dietètica, a la nutrició humana i la dietètica, doncs durant molts anys hem dit això. Però en els estudis recents el que s'ha vist és que els sucs, encara que siguin naturals, és a dir, que ens els fem a casa nosaltres, no?, el suc de taronja clàssic del matí, doncs augmenten el risc d'obesitat, de sobrepès i obesitat. És a dir, l'explicació que es pretén donar és perquè quan nosaltres fem el suc, doncs li traiem la fibra, no?, i ens quedem amb els sucres, que la fruita té sucres i per tant és com un concentrat, no? Aquesta seria l'explicació. Però el motiu pel qual has sentit això, no?, i abans et deien una cosa i ara te n'estan dient una altra, és perquè els estudis més recents s'ha vist que el consum de sucre, encara que siguin naturals, augmenten el risc d'obesitat.
Anem a allò que dèiem abans, durant la pràctica esportiva. Com han de ser els 3 dies previs a una competició en termes d'alimentació, per exemple?
Bé, en el cas, això és algo que m'estàs preguntant pels 3 dies, perquè hi ha una teoria que, de fet, sí que es fa amb els adults, no?, que és fer un buidat d'hidrat de carboni i després doncs, fer una ingesta d'hidrats de carboni, de manera que t'assegures, no?, que el múscul té un reservori d'hidrats de carboni suficient, no?, com per poder dur a terme doncs, segurament la prova que tu vas a fer. Pel que hem dit abans, no?, perquè el reservori d'hidrat de carboni del múscul s'acaba molt ràpid quan fem esport, val? Però en els infants no hi ha ni estudis ni evidències de que això es recomani de fer. Per tant, el que hem de fer és fer una alimentació equilibrada i saludable, tal com hem explicat abans, no?, que aquests àpats principals doncs, tinguin verdures, tinguin farinàcies, tinguin proteïns i cada postre hi hagi fruita, i amb això ens assegurarem doncs, que l'infant arriba, o l'adolescent, arriba en les millors condicions a la prova esportiva.
Suposem que l'infant o l'adolescent té prova de competició un dissabte a la tarda. Aquell dissabte, abans de la tarda, a l'hora de dinar, quins són els consells bàsics?
Bé, el primer consell és que entre l'àpat principal i la prova esportiva almenys hi hagin 2 hores per poder fer la digestió, no?, i que després doncs, no tinguin problemes amb l'aparell digestiu. Per tant, aquesta seria la primera recomanació. La segona recomanació és que l'infant o l'adolescent prengui aliments que coneix. És a dir, no li donem coses noves que no ha menjat mai, sinó tot el contrari. Han de ser coses d'aquestes que està molt habituat i que ell ja sap, no?, o ja sabem com li senten. No? D'anada, res nou. I val per tots, a més, també pels adults.
És a dir, quan anem a provar un sushi,
exacte, quan anem a fer una competició no s'han de fer mai invents. Sempre s'han de fer coses que hem fet moltes vegades i que tenim molt clar com les fem i com ens senten. I l'altre, potser el tercer consell seria que han de ser una alimentació de fàcil digestió, és a dir, que no tingui un excés de greixos, més aviat al contrari, no?, que siguin coses o bullides o al vapor, que siguin coses de molt fàcil digestió. I llavors ja hi ha aquells punts, no?, que són més personals, que potser algunes persones, per exemple, les llegums no li aniran bé perquè tenen molta fibra, no?, però potser hi ha altres doncs, que tenen un aparell digestiu, que és un molt tot terreny, no?, i les llegums li van bé. Llavors ja hi ha aquests petits detalls que són més coses personals, no?, i que hi hem de conèixer el nostre fill i saber com li senten.
Anem al durant. Durant l'activitat física es pot mantenir l'energia mitjançant l'alimentació?
Depèn de l'estona que l'estiguem realitzant. Si és més d'una hora, en nens amb més d'una hora, doncs haurem de procurar que durant la pràctica d'aquella activitat prenguin alguna cosa. Alguna cosa seria una peça de fruita, podria ser fruita dessecada, no?, que ens aporta forces sucres, podria ser un iogurt, no sé, jo més aviat els hi donaria això, o bé fruita o fruita dessecada. Si és menys d'una hora, realment no cal. És a dir, menjar ja no seria necessari, segur, no? Però el que cal reposar, de fet, són els hidrats de carboni, no?, que és el nutrient aquest, que jo sempre dic que és el nutrient limitant, no?, quan fem una pràctica de l'esport, és el que ens ha d'amoïnar en el durant, perquè és el que es pot acabar. Els infants normalment no fan proves esportives que siguin molt, molt llargues, no? Per tant, així com en els adults, sí que els pot agafar la paja, no?, que diguem, ja els hi agafa, no?, de fet, hi ha adults que els hi passa. En els infants és més difícil perquè les proves no acostumen a ser tan llargues. Però quan ja fa més d'una hora sí que els hauríem de donar això, una fruita o fruita seca. O sigui, ja aquesta secada, que són prunes o dàtils, orellanes...
I finalment, quan acabem la pràctica esportiva, quan acaben els infants, els adolescents, la pràctica esportiva, suposo que va bé algo per recuperar-se, no?
Sí, d'entrada l'aigua, no?, com hem dit abans, no? La hidratació és bàsica, és molt, molt important. I altre cop depèn una mica de la durada. Si ha estat més d'una hora, no?, doncs si els hauríem d'oferir aliments d'aquests que són fàcils de digerir, fàcils de menjar, potser fins i tot podria haver-hi un petit entrepà, algun iogurt, no?, alguna cosa així, que sigui fàcil. Si ha sigut menys, doncs no cal menjar immediatament, no? Però el que sí, seria bé llavors és oferir un àpat d'aquests, el àpat principal que ve després, no? El sopar, en el cas hipotètic que m'has dit abans, torni a ser un àpat complet, també jo diria de fàcil digestió, perquè a vegades la mucosa s'estressa mentre fem activitat esportiva i algunes coses poden no sentar-nos bé tant abans, com, però també després.
Ara no ho diré bé, però el famós mite, aquell, un altre gran mite, no? No sé si va bé o no va bé, allò d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre.
Bueno, sí, és un mite realment aquest, però no té cap evidència, això, no? Sí, és cert que es recomana que el sopar sigui menys, no?, menys quantiós que el dinar, perquè ens anem d'anar a dormir, no anirem amb la panxa molt, molt plena. Però l'esmorzar tampoc ha de ser aquests esmorzars de forquilla. Bueno, no sé, potser el podem canviar pel dinar. Jo algun cop m'he trobat en algun pacient.
Sí,
d'aquests que et diu, no, l'esmorzar, que és, no?, gent d'així molt de poble, no?, que jo estic en caps de poble. I ara és que m'ha vingut al cap un senyor que no n'hi ha... O sigui, el seu esmorzar aquest del bar no hi havia manera. I al final, igual, si bueno, miri, doncs, no sé, podem fer el dinar, el fa l'esmorzar, no?, i fem un dinar més suau. Allò perquè segueixi sent equilibrat. No, hem de ser una mica flexibles els dietistes.
Glòria Gómez, professora associada de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es trenen còmodes vials per veure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minut i mig i arribem a 2:15 del matí. Ferran Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Eva Vives, molt bon dia.
Molt bon dia.
Munt Salamua, molt bon dia.
Molt bon dia, sigui. Molt bon dia, sigui.
Apa, aquí. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Comença a baixar, sembla, la temperatura?
De moment,
no
gaire,
però... Ho hem notat avui una miqueta?
No gaire. Bueno,
No.
En Ferran diu que no.
Una brisita ahir, però no gaire.
La Eva diu que una brisita.
Jo no l'he notat.
La Montse tampoc l'ha notat. Jo l'he notat una miqueta, aquest matí. S'ha de dir, tot i que diuen que l'acabarem notant una mica més cap a...
El cap de setmana, al... sí.
No, i avui vespre tarda ja diuen que alguna cosa notarem, que aquest dijous començaran les pluges a Terres de Ponent, i que s'extendran pel territori al llarg del dia de dijous, de divendres i dissabte. A veure si plou.
Tant de bo.
A veure si plou.
Tant de bo.
Hem notat restriccions de sequera?
No. Jo continuo en la meva
la meva manera de fer les coses, uh-huh. I ja no ara perquè hi hagi aquesta emergència, per tant, tampoc no...
No modificat hàbits, tampoc?
No.
Eva?
No, perquè ja més o menys ja ho tenim, estem mentalitzats i ja ho fem, normalment.
Ja estàs conscienciada, Eva, això. Abans de la sequera? Que...
Sí, a més, ahir vaig anar a un lloc de recanvis i tal, i hi havia dues persones que demanaven aquesta peça perquè surti menys aigua, sí, i tal. Vull dir que... Sí, és que ara no me'n sortia el nom. Sí. Vull dir que sí, que la gent està, jo crec... Que...
No teniu piscina a casa, eh?
No. per ara no.
Ha començat a mirar com dient, què vols dir amb això?
Doncs mira, sí, tinc una piscina.
Sí o no?
Claro.
Va.
Bueno, sí, jo quasi m'apunto.
Home,
també.
Una petita per nens?
Sí. Ah, mira.
Mira, clar, home, no.
Mira que bé. Ho dic perquè ja sabeu que les limitacions del consum d'aigua baixen a 200 litres per habitant i dia, la prohibició d'omplir qualsevol mena de piscina i de regar les zones verdes tant a parts públics com privats també entra en vigència, queda prohibit netejar l'espai públic, com carrers, clavegueram, façanes, edificis amb aigua potable, s'ha d'usar aigua freàtica, que són les que usen o haurien d'usar aquests camions de la neteja. En fi, en dieu que no heu notat aquestes restriccions perquè ja en feia ús. Creieu que això passa amb el comú de la ciutadania?
No, en general em temo que no.
No, eh? No.
Mira, jo a casa tinc dos banys. Un amb una banyera gran i un altre ja en plat de dutxa, com ho vaig fer. Fa anys, de tant en tant, o millor una vegada cada 3 o 4 setmanes, m'omplia la banyera, m'hi posava unes coses essencials i una cosa, i aquí m'hi posava. M'hi posava la música, Mozart, o coses d'aquestes, i oi, allò...
Era... Digues la veritat, Ferran.
Jo una pila d'espelmes.
Pétalos de rosa.
En Ferran, que digui la veritat, que jo sé com ho fa, això. Es posava la música de Radio Estel.
Home... Pues mira, no sé si per dir-te que estem parlant ja de tant de temps que no sé si encara hi era Radio Estel.
Eva, tu creus que això el conjunt de la ciutadania, bueno, què, ho seguim, no ho seguim?
Jo vull pensar que sí, el que passa que hi ha llocs com els hotels o unes altres històries que és difícil que aquesta conscienciació sigui, sobretot a la gent que ve de fora, no? Uh-huh. Però jo crec que la ciutadania d'aquí, en general, jo vull creure que sí.
Ara en parlarem dels hotels, Eva. Ara en parlarem dels hotels.
Jo només sé que necessitem els arbres. I s'hauria de fer alguna cosa per poder regar-los, perquè si perdem aquest pulmó, ho tenim fatal.
No, això es pot regar, però amb aigua freàtica.
Bueno, estupendo, però que ho facin.
Sí, jo encara... Es fa, Montserrat, es fa.
Oh, no, jo no he vist cap ni un,
Mira.
T'ho dic de debò.
Tens una darrere.
Ah, sí? Doncs pues mira, sí, que vingui aquí...
Aquests fan servir aigua freàtica. A veure,
aquests són d'aigua freàtica.
I aquesta està regant els arbres? Sí, que va, està escombrant.
N'hi ha que riguen.
Però aquest no. Aquest no, veus?
Ara poso un altre.
N'hi ha que no. N'hi ha que riguen. Poses l'exemple i t'equivoques. Has d'estar molt segur.
Dimiteixo.
No te'n vagis.
Escolta, l'Eva ens tenia abans el tema dels hotels. I hi ha hotels que ja estan mostrant la seva preocupació perquè diuen que es veuran molt afectats per aquestes restriccions d'aigua. De fet, hi ha uns quants hotels de la zona de Sitges que estan mirant d'engegar alguna iniciativa per poder fer un ús determinat i responsable, això sí, de l'aigua. Una cosa que es deia, per exemple, era omplir les piscines dels hotels amb aigua de mar. Mm-hmm. Per exemple.
A més, flotaran més.
Per exemple. Però com veus que... És a dir, jo crec que aquí hem de jugar entre que l'hotel o el servei de l'hostaleria en faci un ús responsable de l'aigua, i atenció també perquè som un país que vivim molt de cara al turisme, mm-hmm. no? I hem de posar-ho tot en una balança, no, Eva, això?
Sí, clar, té que estar estabilitzat, perquè el turisme és una font d'ingressos d'alguna manera important en el nostre país, i llavors arribar a l'equilibri serà difícil, per trobar un equilibri just i que sigui bé per tothom, no?
Clar, és que això, diem-lo del turisme i els hotels, i també jo hi poso, per exemple, que la ciutadania normal, amb la mesura aquesta de restringir les rutxes als gimnasos, també té que veure molt amb el comportament, perquè no és el mateix. Hi haurà qui sí i hi haurà qui no. De que com es rutxen allà i no la paguen directament, sí, com això ja paga la quota, doncs pues, avall va l'aigua. Si no es pot dutxar allà i vagi i s'hagi de dutxar a casa, com allò repercuteix amb el rebut del final de mes, poder sigui la manera que es consciència una mica.
Mira, jo només sé que Israel està, és un secarral, allò. I aquella gent ven aigua. Com s'ho fan? Potser hauríem d'aprendre alguna cosa, no? Igual no necessitem tant de turisme. Però és que, clar, el sol és gratuït. I com és gratuït, negoci, negoci. Bueno, doncs el negoci s'acaba. Sisplau, canviem.
El sol és gratuït fins que un decideix posar plaques solars i van posar aquell famós impuesto al sol. L'import,
sí, clar, bueno. Però, bueno, no és el mateix que l'aigua. O sigui que jo penso que hi ha models de cultures i civilitzacions. Doncs mira, escolta'm, tots s'acaben aquesta vida. Perquè hem d'estar sempre vivint... Bueno, ara va dir una barbaritat, però és igual. De gent que ve de fora, el turisme, sí, és molt bonic, deixa molts diners. Però, escolta'm, és que els que vivim aquí necessitem també tenir una vida més humanitzada, més tranquil·la.
Mm. Anem a parlar una mica dels que vivim aquí. Perquè hi ha unes altres... Entre totes aquestes restriccions, hi ha restriccions que afecten molt a sectors determinats. Un d'aquests sectors és l'agricultura i la ramaderia. A l'agricultura els hi han restringit l'aigua en un 80% dels seus camps. No, 80%, ho he dit malament, això. Reducció de l'aigua en un 80% per fer ús de l'aigua en els seus camps, ara sí que ho he dit bé. I pel que fa a la ramaderia, reducció del 50%. De l'aigua. Què us sembla aquesta mesura?
Poder, no sé si serà difícil d'aplicar, però també és un... es tindria que mirar de que feia anys la manera que es regava era com la que queia mena d'inundació. L'aigua avall. I el que deia abans Montse d'Israel...
Ja fa temps que hi ha sistemes de gota a gota.
Que fa el gota a gota, sí. I aquí no, ni se sentia, i després s'ha anat implantant,
sí, sí,
i hi ha coses a fer, coses a fer.
Mm. Eva?
Sí, a veure, pateixen un... És greu, perquè ells viuen d'això i depenen del temps a tot hora, no?, per tot lo dels camps i per tot, no? I, clar, això no ajuda gaire, però sí que penso que es poden fer mesures per poder arribar a un termi que es pugui solucionar aquest problema, no? Mm. És complicat, per això.
Montse.
Bueno, jo sóc una ignorant en aquest aspecte. Jo no sé quan necessita el camp per a sobreviure-hi. No ho sé. I les bèsties tampoc sé el que necessiten. Sé que necessiten aigua. I són éssers vius, que vols que et digui, no sé. Possiblement, jo crec que és una mica... Penso que és una mica dràstic, però bueno, jo us contestaré d'aquí unes setmanes quan aniré a un seminari sobre aquesta qüestió. Després jo us explicaré, jo no tinc ni idea.
Clar.
T'ho he dit de debò, perquè és que nosaltres tenim unes informacions que són a vegades molt espectaculars, a vegades molt estrambòtiques, i et quedes que no saps ben bé què pensar. Jo penso que abans ha de menjar
els animals.
Els animals i veure els camps... que no, que estiguin aquí aprofitant-se de l'aigua, la gent que ve de fora, ho sento. I de fora dic turistes, no residents.
Va.
Perquè el problema també és que després de la sequera del 2008, que es va tocar ja fons llavors, si inclús estava al punt de vindre els peixells aquests amb aigua, havia una sèrie de coses que fer que es van deixar. Es van deixar de fer. Aquí tenim les rugues de les salines aquestes, que es tenien que ampliar, no s'han ampliat, i ara corre cuita, sí o no? Bueno, sí, estaran pel 2028 al 2030.
Aquesta és una altra.
S'ha perdut molt temps.
Aquesta és una altra. Creieu que fins ara hi ha hagut un pla de gestió o redistribució de l'aigua ajustat al temps que venia? Us ho pregunto perquè... jo crec que tots n'érem conscients, no?, que arribava un canvi climàtic que no podíem parar del tot. Això ja ho teníem a tocar, ara ja ho tenim, ara ja hi som, en ple canvi climàtic. Això ja no és reversible, això ja està passant. Però abans d'arribar-hi, tots sabíem que anàvem cap aquí, no? Tots sabíem que anàvem cap a un període de més calor, de més sequera, amb algun episodi molt plujós, però on hi predominarà la sequera, etc, etc. Fins ara, creieu que s'han fet polítiques de l'aigua suficients?
No, 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 no. Això és el que deia abans. No s'aprèn.
De totes maneres, jo crec que és com tot, no? No valores les coses fins que no les perds, no? Mm. I llavors, aquí una mica també és fins que no et trobes al moment, a lo millor molt temps abans ho vas veient, però no s'ha posat les mesures suficients de mentalitzar-nos molt més temps enrere.
Que és tan fàcil obrir una aixeta, oi?
Clar.
No, de veritat,
No, no, que és veritat.
Que fas així, no te n'adones, sí. I allà rejar aigua litres.
Sí, és veritat, però vull dir que segurament es podria haver fet molt més i amb temps enrere.
Montse.
Què vols que et digui? Jo sempre he sentit a dir que tots els espanyols, en cada espanyol hi ha un rei i fa el que li dona la gana. Aleshores, mentre no es perdi aquesta mentalitat i siguem tots, treballem en col·lectivitat, malament.
De totes
maneres, no ens ho creiem, de vegades, no ens ho creiem el que ens diuen. Ens han mentit tantes vegades que penso que t'estan espantant, que no sé què. Evidentment que jo m'ho crec, però segurament no han fet el que devia de fer quan estem en aquesta situació.
És que la pitjor sequera és la mental, eh? Hi ha molta gent i escoltes a segons quins
polítics... M'agrada molt aquesta frase, la pitjor sequera és la mental.
Sí, és veritat, és que hi ha molts polítics, polítiques, com diuen ara, que estan molt faltos d'això, no? De tenen una sequera mental important.
Jo sempre me'n recordo de que quan treballava a una fàbrica, eres els primers 70s, hi havia l'encarregat, un dels encarregats, que ja s'estava planificant per quan se jubilés, ja era gran, s'estava arreglant una casa al poble de l'Aragó i ja havia ideat una cosa de que l'aigua dels rentamans i de rentar els plats a un dipòsit pel vàter, perquè deia que era la millor aigua allò i que no era manera això, i la gent se li enreia, perquè era una persona que tenia idees molt... que avui en dia es veuen més normals, i llavors es deien, ui... coses que els deia el senyor Montserrat. Ui, coses del senyor Montserrat aquí, que quan ja ho ha fet aquestes històries, no? I me'n recordo moltes vegades d'ell, i que ja tenia una consciència.
És bona idea, sí.
Clar, és així. 10 i 42, de seguida ens ho explicaran tot això, els butlletins informatius, eh? Notícia que... o sorpresa, eh? Retards aquest matí a l'R1, l'R3, l'R4, l'R12 i l'RG1 per una incidència entre Plaça Catalunya i Arc de Triomf, una incidència que ha començat a les 10 del matí, a les 10 i 10 del matí, amb afectacions que suposen a aquesta hora retards de més de mitja hora en aquests trens. Bueno, ja tornem a ser una mica.
La causa no se sabe, no?
Deu ser de la sequera, també, poder.
Em fa sorna també. Està buscant si... No, tècnics de DIF estan treballant en la resolució d'aquesta incidència per tal de minimitzar les afectacions, però no. Aquesta gent quan diu incidència tècnica o avaria tècnica, és avaria tècnica.
Bueno, se l'ha punxat una roda, ja està el tren i ja està.
La roda del tren s'ha punxat, sí. Com sabeu, avui, però... carreteres catalanes i tractors són gairebé sinònim. Ho dic perquè hi ha talls a les carreteres catalanes. 400 tractors es concentren en hores d'ara a Sant Fruitós del Bages per tallar la C25 i la C16. Tenim també tracturada uns 200 tractors que tallen la P2, la C14 i la Nacional 240 cap a l'alçada de Montblanc. Espera't, deixa'm mirar que encara n'hi ha més, eh? Ara us ho estic dient... per informacions de l'Agència Catalana de Notícies, que estan traient totes aquestes informacions ara mateix. Més de 180 tractors també es concentren a Vic, a l'alçada de Vic. En fi, van apareixent diferents poblacions ja afectades, diverses carreteres ja afectades, i és que els pagesos catalans s'han unit a aquesta protesta a partir d'aquest dimarts 6 de febrer en el context del cicle de mobilitzacions del sector agrari i ramader a nivell europeu. Dic europeu perquè ja, com sabeu, va haver manifestacions a França, Alemanya, Portugal. Els pagesos de Catalunya sumen a la protesta tallant carreteres per tal d'exigir al govern de Madrid i de Catalunya mesures per la greu situació que viu el sector davant dels costos desmesurats de la producció, de la crisi de preus, dels canvis en el model productiu, de la burocràcia, diuen, imposada per Europa. De fet, en parlàvem fa una estona amb el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, en aquest programa, i ens deia això, pràcticament, que ja n'hi ha prou de tot això, de la bonificació del gasoil que ha tornat a pujar, un gasoil que s'ha encarit per fer-vos en els seus tractors. Li preguntàvem també a Joan Cavall pels efectes de la sequera, ara en parlàvem, no? Uns efectes que estan tocant i de ple a l'agricultura amb una reducció del 80% del seu ús. Dels canvis de producció, deia també, perquè li preguntàvem a Joan Cavall també què passava en la cadena de distribució, és a dir, per què se li paga al pagès tan barat, nosaltres paguem un preu a mercat, al súper, quan anem paguem aquell preu, i la diferència és tan bèstia, no? Doncs bé, hi ha una sèrie de gent per aquí al mig que s'està enriquint, no? Ens ho deia el mateix Joan Cavall. Com veieu tota la situació de la pagesia a casa nostra?
Malament. Perquè, per lo que deies això últimament, baixen els preus aquestes cadenes de distribució amb els pagesos i, en canvi, pugen el preu quan ho venen. O sigui, que tenen uns beneficis bestials. I això no pot ser. El problema està de que seria l'Europa en general la que té que posar les normes per protegir el sector agrari, que és el que mengem tots. O sigui, però ja no és cosa d'un país ni d'un altre. Tindria que ser la Comunitat Europea de posar ordre en tot això.
Mm. No sé. De vegades, quan ha entrat a dictaminar normes, la pagesia catalana, espanyola, ha sortit molt perjudicada, eh?
Bueno. Perquè és que a veure, està fent les normes adients.
Sí, clar, però... Clar. Que necessitem la pagesia...
Sí, això segur.
És claríssim.
De fet, sí. Mira, ahir parlàvem amb dos pagesos, un del Baix Penedès i l'altre del Baix Llobregat, i avui parlàvem amb el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, i tots tres, ens deien el mateix, que sovint, a ciutat, pensem que les coses de l'hort neixen al súper.
És una manera de dir-ho així. Eh?
No, jo els dono la raó 100%, eh? Si pogués 150, 150. Ens som poc conscients del que costa plantar allò que ens anem a menjar i que comprem a supermercat. Mm-hmm. Perquè creiem moltes vegades, inconscientment, que allò neix amb una capsa envasada.
Com la gent, no?
I que allò no ha gastat, clar, i que allò no ha gastat aigua, i que allò no ha gastat terra, i que allò no ha gastat hores de sol a sol pel pagès, i que allò no ha gastat gasoil perquè el gasoil és el que consumeix el tractor. Però tot això no ho pensem.
Sí, és que sempre s'ha infravalorat el que és la feina del camp i del pagès i del ramader.
Després ens posem les mans al cap perquè el jovent de Catalunya no es vol dedicar a la pagesia.
Jo tinc un amic que és pagès a Montbrió, del Camp de Tarragona. I fa molt temps...
Han sortit també la gent de Montbrió,
sí.
Eh?
Sí. Fa molt temps que, bueno, ell abans tenia ramada, ara només té els camps d'olivos, no? Que al final el que fan quan recollir les olives, portar-les a la cooperativa i... Uh-huh.
I l'oli ara.
A l'oli.
Està com està,
l'oli
també.
Ja per les nubes, no? I ja fa molt temps que ell, bueno, no es guanya la vida. Fa coses ajudant uns altres camps i coses així, però el que és del camp, el que tenen més aviat és per usi propi, no?, de la família. I però ja fa molt temps, o sigui, no ara, ja fa molt temps que és així. És complicat, la veritat. El tema de la pagesia ho tenen difícil. I a més és el que tu deies, que entremig hi ha una sèrie d'espai que es perd part d'aquesta ganància, no? Mm.
Home, jo sí que soc conscient del que és. Jo no soc pagesa, però sí que he tingut família que n'era. I sé el que costa un peine, no? Però nosaltres aquí ho tenim molt fàcil d'anar a comprar d'aquesta manera. Quan érem petits, tots nosaltres, tu no, anàvem amb la lletera a comprar la llet. I moltes persones havien, no sé, unes cases que estaven dedicades només als ous, una altra casa que venia no sé quantos. Ah, van començar a posar les grans superfícies i aleshores nosaltres hem matat la manera de fer. Clar que hem crescut moltíssimes més persones, però les grans superfícies no sé si estan per ajudar les persones o ajudar a les juntes que tenen aquestes grans empreses.
Sí, sí, i el problema és el relleu generacional que clar, amb aquesta perspectiva, doncs es perd, i no, on anirem a parar? Perquè, clar, és una feina molt esclava. El que té els animals s'han de cuidar cada dia, han de menjar cada dia, i tot allò. Jo sé per que un pastor i diuen, però bueno, pues que pràcticament no tenen vacances, perquè tenen que cuidar-se, perquè com per fer unes vacances tindre que pagar algú perquè estigui pels animals i tot això, doncs sí. És molt, molt dolent.
El meu amic s'ho va treure, eh? Tenien moltes ovelles i se les va treure perquè a les 4 del matí vivien gairebé per treure-les quan no el seu pare ell, i era molt, molt esclau, no vull
sí,
dir...
Sí,
de...
molt esclau, totalment.
Al final
totalment.
Se les van treure i, bueno, doncs ara de lo que viuen, de lo que tenen, no? Més aviat.
Els tres pagesos amb els quals hem parlat aquests dies també els hi preguntava una cosa en comú. També deu-vos preguntar-vos, també. Els hi preguntava amb ells perquè jo crec que no en som prou conscients, i jo em poso el cap davant de tot sempre quan dic no sé, no sé, no sé. I per tant m'encanta fer un programa com aquest, perquè a part de xerrar molt, que també m'agrada, n'aprenc moltíssim dia rere dia d'experts sobre les diferents matèries que tractem. Els hi preguntava si creien que quan nosaltres votem en unes eleccions europees, i aquest any hi votarem, ens solem recordar que les polítiques agràries i ramaderes poques vegades es fan des d'un ministeri d'un país, sinó es fan a nivell europeu. I, per tant, les decisions es prenen allà on votarem, a Europa. Jo crec que no en som conscients del tot i ens prenem les eleccions europees una mica així la babalà.
És veritat.
No? Quan realment sí que es prenen polítiques que afecten indirectament a nosaltres, però directament a la pagesia. De forma molt directa i molt clara. Ferran, tu n'és conscient, quan votes a Europa, que això passa?
Home, com en totes votacions, és que sigueu conscients de veure què és el que uns o altres ofereixen o diuen, que ja sabem que una cosa és el que diuen i ofereixen, i ara el que acabaran fent, però bueno, almenys tindre la consciència tranquil·la de creure... votar el que cal que faci, no sé, bueno, veurem.
Sí, però no tant com... O sea, no, és veritat que no tenim la consciència, parlo per mi, tant com quan són unes votacions d'aquí. O sea, sí que és veritat que mires, perquè és important, estem a Europa i tenim que estar allà on estem millor, no? Però sí que és veritat que això que tu explicaves ara, doncs a lo millor aquesta consciència no la tens tan clara com quan ho fas aquí, no? Tan directa, no? És veritat.
Jo haig d'entonar la meva culpa, perquè sí, la tinc molt lluny i no en soc conscient. Hauré de posar més seriositat en tot això, però de moment no, la veritat. És que ja tinc un gran escepticisme, el que tenim aquí a prop, imagina't, ja...
Sembla que et cau com molt lluny, no?
Clar que sí, ja sé que ara no hi ha fronteres ni distàncies, però mentalment sí.
No, és interessant el que comenteu. Què passa, Montse? Que és hora, no, encara?
Ah, no, vale.
No, vols cobrir un altre tema?
Sí, clar, va.
Sí?
Sí, perquè aquest és que no tenim molt domini sobre tot aquestes temàtiques.
No, però està bé. Està bé, que no opineu.
Oh, clar que està bé, però bueno, em refereixo que no està en les nostres mans tampoc donar una resposta que sigui estupenda, no? És
Montse,
que...
tu tens Facebook?
No.
Ferran, tu tens Facebook?
Em sembla que sí.
M'ha encantat, això. Em sembla que sí. Eva?
No, perquè no m'agrada.
No t'agrada?
No.
Val. Facebook acaba de celebrar... Em fa a mi besar de dir-ho, eh? 20 anys. 20 anys acaba de celebrar Facebook, i en aquest temps ha passat de ser una simple aplicació pels estudiants de Harvard a convertir-se en una de les tecnològiques nord-americanes més influents a escala mundial. A escala mundial. 3.000 milions d'usuaris a tot el món, a dia d'avui. Més causes judicials que té obertes Mark Zuckerberg, perquè sembla ser que amb Facebook no ho ha fet sempre tot bé, i per tant hi ha certs espionatges per part d'empreses de publicitat que es dediquen a saber les nostres preferències i coses que no s'acaben de poder fer del tot. Sigui com sigui, vosaltres que veniu d'una època on, si parlem de sociabilització, hem de parlar de sortir al carrer, parlar amb la gent, no? Això és el que fèieu vosaltres, no? Ja no dic la meva, que ja començava a ser, sinó l'època de la gent que veieu ara per la peixera, aquesta gent sociabilitza a través de xarxes. Aquesta gent parla més per xarxes que mirar-se als ulls. Com veieu aquest canvi de paradigma?
Totalment esparverat. Perquè, clar, tu deies de l'època que parla... Però és que llavors ja era una excepció el poder parlar per telèfon, perquè telèfon no en tenia tothom.
Imagina't.
Eh? Ja quedaves amb els amics, vinga, pues, d'una setmana per l'altra. Pa, sí, sempre quedàvem en el meu cas a la font d'una cantonada.
Jo a vegades ho he pensat, això, Ferran, que, clar... Jo, quan era jovenet, diguem-ne, no hi havia mòbils.
No,
hi havia
no.
Cabines, però no hi havia mòbils. Per tant, quedàvem des de casa i dèiem a les 5 a tal plaça.
Sí,
i si l'altre no es presentava, no podies trucar ni fer res.
No.
Per tant, allà esperant. No?
Sí. No,
no
és
que podies posar en contacte directament.
No, clar. I si passava alguna cosa, doncs t'enteraves... Ah, oh, sí, és que Fulmanito... No, ah, sí, bueno, l'altra cosa. I ara és que tot s'ha de saber
el moment. Ara és el moment. Eva.
La immediatez. Bueno, jo penso que es pot conviure les dues coses. Vull dir, tindre present el que és les xarxes per a determinades coses que estan molt bé i tal, i no oblidar el que és el tu a tu, no? Estar junts, és parlar, mirar-se els ulls, no? I parlar...
Montse, fes-m'ho ràpid, que ara sí que hem de marxar.
Estan en una altra onda. És una altra dimensió la que tenen el jovent ara. Jo l'altre dia, parlant de diverses coses, vaig estar en una sessió que es parlava sexe amb robots.
Fixa't.
I, bueno, no t'ho pots imaginar el que sortien allà, no? Pues, entens? Si una persona i un tio que es casa amb una nina...
Imagina't.
M'entens? És que ara ho acceptin. Això t'ho dic.
Ai,
tot ha canviat.
Ferran Serra, Montse Lamua, Eva Vives, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Se
t'ha fet curt avui, eh? Montse?
Bueno, com sempre, bé, eh?
S'esperem la propera setmana, va, que
molt
vagi
bé.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Radio Astel. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.